moltes gràcies, silencieu els mòbils, sisplau. I us passem al torn d'informacions. Sabeu que els divendres d'aquest mes de maig, de 10 a 11, a la sala d'actes de la biblioteca, la Laia Torres Badosa ens fa un taller que es diu Viu la música, laboratori musical per adults, que l'objectiu d'aquest taller és fer una experiència musical a través del cos, la veu i el moviment. Es fan el preu per sessions, són de 5 euros pels socis i 7 pels no socis. Podeu incorporar-vos-hi en el moment que vulgueu, aquest divendres o fins a final de mes. Avui esperem que doncs, podem veure l'exposició que tenim a baix al pati, que la setmana passada doncs, no es va poder obrir, però que avui sí que s'obrirà. Per tant, si us interessa, podeu sortir d'aquí i anar a veure l'exposició. Finalment, us informem que farem l'última sortida del curs, que serà el dijous 25 de maig, als Aiguamolls de l'Empordà, amb visita guiada amb Pere Alsina i Bilbeny, i també una visita guiada a Castelló d'Empúries. El preu és de 50 euros pels socis i 52 pels no socis. Com ja sabeu, tot està inclòs. I ara anem per la conferència d'avui amb Jordi Roca Bernet, professor de la Universitat de Barcelona. És llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de recerca van cap a la història cultural i social de la política durant el segle XIX, la història del primer constitucionalisme i del parlamentarisme liberal i la història del federalisme i del republicanisme. Dirigeix moltes tesis, tesines, treballs de màster i treballs de recerca. Si us dic tot això, potser direu, bueno, i ara què ens parlarà, professor Lluís, aquí? Però té un context molt aranyenc perquè sabeu que el que es va descobrir a la plaça de l'Ajuntament, que va donar tanta polèmica, tant escrit, tanta història, avui el professor Jordi Roca Bernet ens parlarà justament d'això, del context, i tindrem una, quan opinem, tindrem una vessant ja històrica i ferma per saber de què. I ens parlarà això, de l'espai públic o el patrimoni històric del trienni liberal del 1820 al 1823. Moltes gràcies, espero que us interessi.
Hola, bona tarda. La veritat és que és un plaer estar aquí amb vostès. Moltes gràcies per la invitació a la Mercè per participar en aquestes aules d'extensió universitària que celebren...
Us voldria dir que el professor Jordi Roca Bernet ha vingut perquè doncs, la Neus, la directora del museu, ens va passar doncs, el contacte i vam parlar del tema aquest doncs, tan polèmic que era en el seu moment i ens va semblar que era molt interessant doncs, poder-ne parlar. I volia donar les gràcies doncs, a la Neus i perdona, que és que com que no ho tenia escrit se m'havia anat ara del cap. Gràcies.
Doncs doble agraïment, Mercè, perquè d'aquesta manera jo tampoc m'havia oblidat de fer referència a la Neus i des d'aquí el meu agraïment per haver-me fet aquesta recomanació. Bé, la sessió d'avui, ja els avanço, que tindrà a veure amb el que tenen a la façana de l'Ajuntament, que es veu o no es veu. Bé, l'objectiu de la sessió és posar en valor el patrimoni històric vinculat al trienni liberal. Entenc que aquest patrimoni històric té a veure amb la transformació de l'espai públic urbà. És la primera gran transformació de l'espai públic urbà que es produeix a les ciutats i als pobles durant l'àmbit de l'època moderna i contemporània. I en particular és l'eclosió de la política a l'espai públic. En un espai públic que fins llavors estava clarament ocupat per l'element religiós, a partir dels anys del trienni trobem que hi ha una irrupció de la política en aquest espai públic. Bé, centrem-nos què és això, que suposo que és el que es pregunta la gent quan es veu aquest grafiti, aquest esgrafiat sobre la façana de l'Ajuntament. Què és això? Doncs això és l'espai que havia d'ocupar la làpida de la Constitució de 1812 durant l'àmbit del trienni liberal, que és el període que va de 1820 a 1823, i a sota, és a dir, a la part superior tenim el rellotge de sol, a la part mitja l'espai que havia d'ocupar la làpida, i a la part inferior trobem l'article de la Constitució de 1812, en concretament el 373, del títol desè, que diu todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al rey la observancia de la Constitución. Bé, això exactament què és i per què jo i la comunitat acadèmica creu que té una rellevància significativa i rellevant per explicar aquest període. Bé, essencialment perquè parla del trienni liberal i vostès em diran, bueno, el trienni liberal. El trienni liberal, què és el trienni liberal? El trienni liberal és un procés revolucionari que forma part d'unes onades revolucionàries que abasten el món entre finals del segle XVIII i començaments del segle XIX. Aquestes onades revolucionàries es defineixen com a revolucions constitucionals que tenen algunes de dimensions republicanes, altres de dimensions liberals. Segur que vostès en coneixen com a mínim un parell. Una d'elles és la Revolució Francesa, l'altra d'elles és la Revolució Nord-Americana. Doncs allò que ens fa, que ens apropa a la Revolució Francesa i la Revolució Americana és el trienni liberal. El trienni liberal forma part d'aquesta onada revolucionària, de revolucions dels anys 20, que neix a Europa i s'extén per al sud d'Europa i arriba fins a l'altra banda de l'Atlàntic, en concret, als països com el Perú o a països com Mèxic, o Venezuela, entre d'altres. Perú i Mèxic són significatius perquè durant aquest període van esdevenir territoris independents. Com es desencadena el trienni liberal? Doncs es desencadena amb el pronunciament, que no cop d'estat, del Rafael del Riego, tinent coronel de l'exèrcit espanyol, que havien d'anar a Amèrica i decideix insubordinar-se, ell i una part de la seva tropa, amb el suport de la societat civil, anar intentant proclamar la Constitució en cadascun dels pobles del sud d'Andalusia fins que hi hagi un efecte mirall en les principals ciutats. Però per què és tan important la Constitució de 1812? La Constitució de 1812 no és una Constitució qualsevol, és una Constitució moderna, transformadora de la realitat quotidiana dels ciutadans. Moderna i transformadora per què? Doncs perquè incrementa la participació dels ciutadans en la política. Participació no és democràtica, però afavoreix, amplia els àmbits de participació política dels ciutadans. Aquests àmbits de participació política estan més o menys expressats a través dels cànons habituals, que nosaltres entenem com és l'exercici del dret a vot, però sobretot a través de la formació d'una opinió pública i el reconeixement de l'existència d'aquesta opinió pública a través de la premsa i el dret de petició dels ciutadans. Per tant, estem parlant d'un període en el qual una gran part de la població, que no tota, una part significativa de la població, pren part activament en política i decideix participar. I ho fa des dels ressorts que aquest sistema li ofereix. Això no havia passat mai en la història dels països vinculats a la monarquia hispànica abans. Mai. Havia hagut participació política, sí, però com aquesta, no. El grau de participació de imbricació de la societat en aquesta política és molt alt. I per què Catalunya és un lloc rellevant per això? Perquè si s'hi fixen, hem passat del mapa del sud d'Europa al mapa d'Espanya i veuran que en el mapa d'Espanya els principals llocs on es desencadena la revolució liberal, aquesta proclamació de la Constitució del 12, no és al sud d'Espanya, no és a Madrid, sinó són a les ciutats catalanes. Les ciutats catalanes, potser per la seva proximitat amb França, potser per la influència de les tropes napoleòniques, potser per els greuges acumulats durant anys, decideixen ser proactives i liderar el procés de transformació política que s'inicia amb aquest trienni liberal. Per tant, veuen com primer Barcelona, però després Tarragona i d'altres ciutats es van sumant a aquest procés revolucionari. I podem arribar a parlar que probablement Catalunya i en particular Barcelona siguin les ciutats, el territori i les ciutats més revolucionàries, no d'Espanya, sinó del conjunt de la monarquia. Entenc que també els territoris americans inclosos. I segurament el que s'hauran fixat, i provocativament ho faig, és la presència de dones. Perquè sembla com si la política fos només cosa d'homes, i ho era legalment. Legalment la política només era cosa d'homes, i no de tots els homes, sinó d'una àmplia minoria. Però en aquests anys, precisament per la dimensió rupturista que té el fenomen, la política també irromp en l'àmbit de les dones, en la presència de les dones. Les dones participen activament en política, no ho fan a través del dret al vot, perquè la Constitució no els hi reconeix, tampoc els hi prohibeix, elles diran, sinó ho fan a través d'altres àmbits que els hi permet aquesta participació, sigui a la premsa, les societats patriòtiques, una mena de tertúlies que agrupen a milers de persones en un mateix espai, o sigui, a través de la milícia com aquí les veuen. Aquí en les imatges que veuen, les dones fan coses que trigaran segles a tornar a fer, com és parlar d'igual a igual amb homes, vestir uniformadament, anar armades i llegir la premsa públicament. Això, per veure això en una dimensió plena, caldrà esperar havent entrat al segle XX. Ben bé, als anys 30 del segle XX. Per tant, només per això ja hauríem de tenir present que la preservació de la memòria vinculada, de la memòria, de la cultura històrica vinculada al trienni liberal, caldria que tinguéssim cura. Insisteixo, doncs, la importància que té aquest àmbit de la, del trienni liberal en el si d'una cultura històrica democràtica. Aquest trienni liberal s'acabarà amb una guerra civil que donarà lloc, començarà a acabar-se amb una guerra civil i després amb la coneguda invasió dels 100.000 fins a Sant Lluís. Malauradament, Catalunya també serà escenari privilegiat del conflicte civil que imbricarà els reialistes, sectors reaccionaris, aglutinats al voltant de la idea d'un retorn imaginari a una situació d'antic règim harmoniosa que no havia existit mai, i per contra uns sectors liberals de caràcter revolucionari. En aquest període de la Guerra Civil s'accelera el procés revolucionari que afavoreix i amplia la participació política de la societat civil. En aquesta acceleració política hi veurem com hi ha presència de dones, de joves, d'artesans i fins i tot d'estrangers. Cal tenir present que els ulls d'Europa, els ulls d'Àsia i els ulls d'Amèrica miren cap a Espanya en aquests anys i en concret miren cap a ciutats com Barcelona i el seu entorn. Per què? Doncs perquè centenars, bastants centenars de ciutadans italians es refugiaran fugint de la repressió de les seves revolucions, es refugiaran a la costa catalana, particularment Barcelona, Tarragona, també en d'altres localitats, fins i tot aquí a Arenys hi haurà un destacament de piemontesos. I per tant, hi haurà un espai, una atenció principal a tot el que s'està produint en aquest temps a Catalunya i a Espanya, òbviament. El trienni acabarà amb el primer gran exili que es produeix en la història de la monarquia hispànica o de la monarquia borbònica, més ben dit, i la repressió inusitada d'aquest període. És a dir, a partir de 1823 s'inaugura un període d'enorme repressió i d'exili per part de la majoria d'aquests liberals. Però bé, aquest és el context del qual jo els volia explicar i salto a parlar de què és una làpida constitucional. La làpida constitucional és la làpida que havia l'obligació de posar en cadascuna de les places principals que hi havia a totes les localitats de la monarquia hispànica. Aquesta làpida el que feia era definir la transformació de l'espai, perquè hem d'entendre que per la revolució liberal, per el trienni, la política transforma el temps i l'espai. Hi ha una nova manera d'entendre aquest temps i aquest espai. El temps, per què? Doncs perquè el que marca el ritme del temps, de la temporalitat, ja no són les festes litúrgiques religioses, sinó són les festes polítiques, les dedicades a l'exaltació de valors polítics, sigui la proclamació o la promulgació de la Constitució de 1812, sigui la lluita contra els francesos durant la Guerra del Francès, o sigui el martiri d'alguns liberals per defensar aquestes idees en períodes de règim absolut. Per tant, el temps canvia. La manera de denominar aquest temps canvia. I també canviarà la manera d'estructurar l'espai. Per tant, la plaça principal es denominarà com a plaça de la Constitució i per fer-ho palès trobarem que cadascuna d'aquestes places se l'haurà de dotar amb una làpida dedicada a la Constitució de 1812. No s'especifica quina Constitució és, òbviament, tothom té present què és la Constitució de 1812 i el que comencem a veure és que a mesura que aquest període tan rupturista de canvis tan bruscos i tan transformador a nivell diria, a nivell de la política, però també diria a nivell de la quotidianitat de cadascun dels ciutadans. I romp amb força, ens trobarem que en determinades localitats, no és el cas d'Arenys, sobretot localitats castellanes i algunes andaluses, hi han conflictes derivats de que hi hauran alguns individus que atemptaran contra la placa de la Constitució intentant-la destruir. I s'obriran processos contra aquests individus, bàsicament defensors d'idees reaccionàries, antiliberals i antipolítiques, que pretendran acabar amb el règim liberal. I la manera de fer-ho, d'acabar amb aquest règim liberal, de participació i de llibertats, és trencar la làpida de la Constitució, esborrar aquesta làpida de la Constitució. No es quedaran aquí, això començarà en el 1822, però anys després, a partir del 23, en plena Guerra Civil, ens trobarem que aquests reaccionaris, aquests reialistes, no tindran prou amb trencar les làpides de la Constitució, sinó que desenterraran els morts liberals. Aquells líders liberals que havien mort en el camp de batalla o en d'altres indrets, defensant els principis de la Constitució, seran desenterrats i els seus cossos seran destruïts. Hi haurà una voluntat de destruir tots els elements de caràcter simbòlic que abocaven aquest canvi de caràcter rupturista i trencador, que era el trienni liberal. Per tant, aquestes pràctiques es reproduiran en diverses localitats, en algunes tan properes com a Barcelona, quan el 1823 es destruirà el cos de Louis Lassy, un d'aquests màrtirs liberals, un d'aquests insignes liberals, però també es reproduiran en d'altres localitats, a Extremadura, a Andalusia, a Saragossa, a València. Caldrà qualsevol símbol que aboqui aquest passat de construcció de llibertats, de participació política, de substitució dels màrtirs eclesiàstics per màrtirs laics i en clau política, eliminar-los. Eliminar qualsevol vestigi, qualsevol culte. I d'aquesta manera el que es farà és destruir qualsevol d'aquests vestigis de caràcter patrimonial. Per tant, l'espai públic serà l'únic d'aquests vestigis que sobreviurà. La transformació de l'espai públic, l'obertura de nous carrers, la creació de noves places en alguns llocs, en d'altres ni tan sols això. Les denominacions d'aquest espai públic es transformaran, tornaran a ser les anteriors, les antigues, les que tenen vincles clarament amb l'Església Catòlica i amb la monarquia. I ens trobarem en què la monarquia aprofitarà aquesta avinentesa per remonarquitzar l'espai públic. I tots els carrers que es havien dedicat a la Constitució o als valors del liberalisme acabaran en mans de la monarquia, exaltant figures com primer Ferran VII i després Isabel II, la seva filla i successora. Per tant, les làpides de la Constitució desapareixeran completament de la memòria visual i patrimonial dels ciutadans i les ciutadanes que haurien participat activament en la construcció d'aquest marc rupturista i revolucionari que és la Revolució Liberal. Només en pocs llocs trobarem alguns vestigis. Potser el més conegut per vostès és la plaça de la Constitució, però la plaça de la Constitució, actualment plaça Sant Jaume de la ciutat de Barcelona, que havia conservat aquesta làpida, no remet a aquest horitzó de llibertats del 1820, sinó remet a un altre horitzó més limitat de llibertats, que és el 1839. I a la Constitució de 1837, que no hi ha aquest marc d'ampliació de la participació política, de foment de l'activitat política per al conjunt dels ciutadans, i per tant no és comparable en això. A Espinosa de los Monteros es veu que encara queda un fragment del lloc on havia d'estar col·locada la làpida. Però més enllà d'això, ens trobem que en lloc trobem una làpida de la Constitució, aquí tampoc. Però aquí trobem l'espai que ocupava la làpida de la Constitució i més enllà de l'espai que ocupava la làpida de la Constitució, un article sota aquesta làpida que ens definia com s'havia d'interpretar la Constitució. Per tant, ens trobem un element triplement simbòlic que cal interpretar. Triplement simbòlic per què? Primer, perquè hi ha un espai dedicat al rellotge de sol. Un rellotge de sol que s'identifica amb una Constitució, és a dir, la Constitució de la qual emana la llum, sovint és intercanviable amb el sol de la divinitat del qual emana la llum. Primer nivell simbòlic. El segon és l'espai on devia estar clavada la làpida de mármol dedicada a la Constitució del 12. I el tercer és aquest article de la Constitució que els he llegit anteriorment, el 372, si no recordo malament. I vostès em poden preguntar, bé, Jordi, això 373. Això és tan important? Aquest article que fa referència al rei, a la nació i no, no sé què més, és tan rellevant? Sí, és molt rellevant. I per què és molt rellevant? Perquè ens explica que s'ha d'entendre la Constitució en funció d'aquest article. No, en funció d'aquest article. I això vol dir que a finals del 1822, entre la tardor i hivern del 1822 al 1823, quan es produeix una acceleració del ritme polític arran del conflicte civil que s'ha desencadenat entre reialistes i liberals, el que ens trobem és que els ciutadans d'Arenys el que fan és estampar aquest article, demanar que s'estampi aquest article. Perquè aquest article el que diu és que la iniciativa d'interpretar la Constitució no rau en un tribunal, no rau en l'administració, rau en els ciutadans. I els ciutadans tenen la iniciativa de veure qui són aquells que estan vulnerant la Constitució. I quan els coneguin, adreçar-se directament als representants, o bé del poder legislatiu, les Corts, o bé del poder executiu, el rei. Per tant, el que ens diu l'article és que aquells que són responsables d'interpretar la Constitució de 1812 són els ciutadans i de vigilar el seu compliment són els ciutadans. No són cambres alienes, sinó els ciutadans tenen la responsabilitat, també les ciutadanes, d'organitzats amb milícia o amb societats patriòtiques, vigilar la correcta observança de la Constitució de 1812, evitant que ningú vulneri els drets que emanen d'aquesta. La Constitució és un esperit més que una llei i el que fa és representar aquesta voluntat de la ciutadania de prendre part en la presa de decisions polítiques. I és per això que és tan rellevant. I l'excepcionalitat rau en el fet que els reaccionaris tradicionalistes d'arreu de la monarquia van fer desaparèixer totes aquestes làpides i totes aquestes inscripcions. Les van fer desaparèixer perquè tenia un caràcter rupturista extraordinari. Perquè estaven donant-li la iniciativa a alguns ciutadans a l'hora d'interpretar el text constitucional i decidir qui és el que estava complint o incomplint aquest text, demanant que fossin les Corts que actuessin com a tribunal i judiquessin el correcte compliment d'aquesta Constitució. Jo els he dit que això era quelcom excepcional i els diré per què. Els diré per què, perquè en aquest període és un període en què se subverteix l'ordre establert al voltant de l'Església com a poder, un dels poders centrals en l'organització del poder polític. I com poden veure en imatges, hi ha dos elements que demostren aquesta subversió. El que feien els milicians, els ciutadans, quan desocupaven un convent, aquests convents primer seran desocupats, seran secularitzats als anys 21 i 22 i a partir de finals del 22, començaments del 23, seran desamortitzats, és a dir, es posaran a la venda, però mentre tot això passa, seran ocupats per als ciutadans. I aquests ciutadans en faran usos diferents, principalment reunions de caràcter polític, a través d'organitzacions de la milícia o a través de societats de caràcter patriòtic. Tertúlies en deien a l'època. Jo en diria més que tertúlies, assemblees. Seria una tertúlia on se l'imagina un grup de 20 persones prenent xurros amb xocolata i anant parlant de qualsevol bestiesa i, en canvi, una assemblea se l'imagina amb 2.500, 700 persones debatent de política. Aquesta, en algunes d'aquestes assemblees, les més grans, com les de la ciutat de Barcelona, ens trobem que estan reproduint cadascun dels protocols que s'utilitzen per participar activament a les Corts, en el Congrés de Representació Nacional que hi havia en aquell moment. Però la diferència és la presència de les dones en aquests espais, tant com espectadores com dones que prenen la paraula i que s'adrecen a homes i dones, dones que són sòcies d'aquesta tertúlia. D'acord? Per tant, trobem la presència de sectors populars, la presència de dones, és veritat, no moltes, una cinquantena, entre 50 i 100, no és la meitat exactament, però n'hi ha, i també trobem estrangers que fugen dels territoris d'origen i es refugien en ciutats com Barcelona. Aquestes esglésies, per tant, es transformen en noves pràctiques que desenvoluparan aquests valors vinculats a la participació política, a una cultura liberal que reconeix aquest dret a opinar i a incidir en la política. També ens trobarem que s'erigeixen templets a l'interior de les esglésies dedicats als màrtirs liberals. Recorden allò que els explicava abans? La construcció de nous martirologis, de secularització, la desaparició del component religiós per donar preeminència majoritàriament als homes, però no exclusivament en aquests nous símbols polítics de defensa del liberalisme, i el templet a la llibertat civil, que s'erigeix a l'interior de l'Església de Santa Maria del Mar, en serà un exemple, és el que tenen aquí darrere. És una mena de panteó francès, el panteó de la Revolució, en la ciutat de Barcelona, que generarà unes protestes enormes entre la curia eclesiàstica. Per què? Doncs perquè han laïcitzat, han secularitzat un espai consagrat, com era l'espai eclesiàstic, tot i que això sigui un mer tumult funerari. Per tant, ens adonem de la rellevància que té això. Per deixar més explícita aquesta rellevància, aquest conflicte entre les idees liberals i l'Església, pensem que en bona part de les ciutats aquest trienni liberal s'inicia assaltant el Palau de la Inquisició, com succeeix a Barcelona. I encara ara, avui en dia, si vostès passegen per la ciutat, es podran trobar amb l'escut de la Inquisició en el Palau Marès, on hi ha actualment el Museu Frederic Marès, que es manté allà inalterable, com si recordés la seva presència durant prop de 4 o 5 segles a la ciutat de Barcelona i en els territoris de la monarquia hispànica. Però no ens trobem exclusivament amb aquests elements, sinó que el que veiem que en algunes ciutats, com és el cas de Barcelona, hi ha alguns vestigis d'aquests actes d'esgrafiats dedicats a la Constitució del 12. És evident que, com veuen vostès, és pràcticament il·legible i no està mosaïtzat, ni està rememorat, simplement està allí esperant que el temps faci la seva feina i desaparegui per complet. Aquí poden, a l'article que es llegeix, La Nació Espanyola és libre, independiente i no és ni puede ser patrimoni de ninguna família ni persona, és l'article 2 del capítol 1 de la Constitució de 1812, cal entendre que en aquest àmbit, el 1822-23, bona part de les esglésies de la ciutat, de les ciutats, també arenys, estaven plenes dels articles de la Constitució. Però els articles de la Constitució els recordaven els eclesiàstics que estaven sotmesos a ella, que se'ls havia encarat, se'ls havia acabat el seu àmbit jurídic diferent, sinó que s'havien de sotmetre a la voluntat popular. Una voluntat popular que estava representada a través d'aquesta Constitució. S'estava començant a obrir un sistema liberal participatiu que dos segles després acabarà convertint-se en un sistema democràtic amb totes les seves mancances. Però en aquell moment el que conservem és com la manera de fer-ho explícita als ulls d'aquells que més resistències oposaven era pintant aquests articles de la Constitució i pintant-los allí on els feia més mal, que és a les seves esglésies. Aquí en tenim una altra, òbviament tampoc es conserva prou bé, i veiem com els vestigis del trienni liberal són pocs, i són pocs, i els pocs que queden són en aquest espai públic. Evidentment, a l'Església no se'ls pot demanar que netegin, preservin i expliquin aquesta història perquè atempta directament contra els seus propis interessos. Però aquesta és una història que explica la conformació d'un estat liberal constitucional que regeix la major part de sistemes europeus, de països europeus, bueno, més diria europeus, no, de països que actualment es governen per una participació liberal democràtica a la major part de territoris del món. Bé, quin és el record que tenim d'això fora de Catalunya, fora d'Arenys? Res. Sí que a Madrid hi ha un passeig dedicat al 7 de juliol de 1822 en el que els milicians de Madrid aturen un cop d'estat perpetrat pel rei amb connivència amb els sectors reialistes que vol acabar amb la Constitució del 12. Però bé, això apareix i desapareix com a la Guadiana i no té una presència real. També tenim una làpida al castell de Vallvé, que ens recorda que allí va ser executat Lluís Lassí després de que el general Castaños s'espantés, havent-lo capturat molt a prop d'aquí, a Caldetes, havent-lo capturat i traslladat a Barcelona, processat i condemnat a mort, quan l'havia d'executar, per por que la ciutat es revoltés, va decidir traslladar-lo a Mallorca i allí el van executar. Fora d'aquests dos monuments, pràcticament no tenim res. És veritat que a la dècada dels 40 del segle XIX apareixen monuments en d'altres ciutats. Aquí els he posat el monument dedicat a Torrijos a Granada, a Màlaga, el dels Colorados dedicat a Pablo Iglesias a Almeria, no el Pablo Iglesias socialista, el Pablo Iglesias liberal. Tenim tres Pablos Iglesias, el primer de tots, el que era liberal, no el socialista i no l'actual. Això a Almeria, a Granada, Mariana Pineda, o a Roa, un monument dedicat a l'Empecinado. Aquests monuments van mal sobreviure amb el règim franquista, ja que molts els van voler enderrocar, o van ser enderrocats, o van ser malmesos, però formen part d'aquesta tradició liberal progressista que té poca expressió en l'espai públic, malauradament. Però cap d'ells ens aboca al triangle liberal. Probablement el període més rupturista, potser el 42-43, 1842-43, estaria a la part, però, sens dubte, l'impacte que té a nivell internacional el triangle liberal no és comparable a cap dels períodes liberals que vindrà després. Jo, quan ho explico això als meus estudiants, els dic sempre: a Calcuta, el diari de Calcuta, el 1821, estava atent al que estava passant a la monarquia hispànica. Es traduïa la Constitució de 1812 a l'anglès i arribava a Calcuta, a la Índia. Per què? Doncs perquè les minories, les elites índies, estaven atentes a de quina manera el nou marc constitucional havia de redefinir les relacions entre els ciutadans d'una banda de l'Atlàntic i de l'altra. Així com el marc anglès havia definit clarament que uns eren súbdits i els altres eren ciutadans, també ho farà el francès, a la Constitució de 1812 no hi havia aquesta diferència. Tothom era ciutadà en peu d'igualtat, fos d'una banda de l'Atlàntic o de l'altra. Per tant, tothom estava, tothom. Les minories, les elites asiàtiques i americanes estaven atentes al que podia passar. Per què? Perquè significava un model de transformació política en clau liberal i rupturista. Com que no tenim patrimoni material a l'espai públic, ens hem quedat acabat conformant, intentant recordar com es transformen les places i com canvien el nom dels carrers. No conservem les làpides, tampoc les podem recordar, i tampoc conservem aquests grafitis. Per tant, hem acabat optant... No passa res, eh? Aquestes coses passen i no cal tampoc demonitzar-les. Bé, l'únic problema que hi ha és que a vegades perds el fil quan estàs explicant-te. Els deia que aquesta memòria patrimonial ha deixat poca empremta perquè, en bona mesura, les dècades següents vingueren es van dedicar a eliminar i a destruir. I com els deia, destruïen no només els monuments a l'espai públic, sinó fins i tot, i no és un, ni dos, ni tres, ni quatre, els morts a les seves tombes. Està ple de liberals, com el cas de Luis Lassí o Mamerto Landaburu, que van ser desenterrats i els seus cossos van ser destruïts. Els van donar de menjar amb aquests cossos als porcs, si encara quedava alguna cosa. Per tant, ens trobem que l'element patrimonial, la cultura material d'aquest triangle liberal, només la trobem al voltant de l'objecte polític, un objecte polític com els que els mostro aquí. En aquests veuen la reproducció de la Constitució en aquest disc que es va donar als diputats de les Corts del trienni. També aquestes polvoreres en les quals tenim els quatre herois de la Revolució. Però no serà exclusivament això, sinó també tindrem ventalls o jocs de cartes. Tots aquests elements provenen d'una tradició de propaganda política que s'havia forjat bàsicament durant el període de la Revolució Francesa. La voluntat d'intentar recuperar una part d'aquest patrimoni material ens ha portat a recuperar també alguns elements que estan en els arxius. Bueno, això també acostuma a passar ara. Que estan en els... Anava a dir els arxius i m'equivocava, per això l'ordinador trigava tant a passar la diapositiva. Que estan en els museus. I aquí els hi porto dues imatges que vam localitzar en el Museu Frederic Marès. Una d'elles és la de Rafael del Riego i l'altra és la cançó patriòtica coneguda com el Trágala. Dos elements que ens posen de relleu. Primer, aquesta lectura republicana de la figura de Rafael del Riego. Rafael del Riego és aquest heroi que havíem vist al començament, heroi liberal que havia liderat el pronunciament de 1820, i veiem aquí com és la seva manufactura, la seva representació és clarament republicana, i en la part inferior del bust trobem els llibres que representen la Constitució de 1812, però la manera com es representa és claríssimament republicana. I la cançó patriòtica aquesta que els esmento és una cançó ubicada a Barcelona, publicada a Barcelona, que coneguda com el Trágala, i en la que s'explicita el 1820, és a dir, tot just fa encara no 7 o 8 mesos que s'ha proclamat la Constitució de 1812, que l'objectiu, els enemics d'aquesta Constitució són els eclesiàstics. I aquí ho acabarà explicant. A vegades és poc conegut que precisament en aquest període va ser el període en què l'enfrontament entre els sectors reaccionaris i eclesiàstics i els sectors liberals fou més ferotge. Ferotge fins al punt de produir-se gran quantitat de víctimes entre els eclesiàstics. Quantitat molt superior a la de les que vindran anys després. Per tant, amb tot el que els estic explicant, intento reforçar que els quedi una idea que aquest és un canvi que ho transforma tot, que transforma tots els poders que havien estat establerts precedentment i que inverteix l'ordre social, que dona joc a determinats grups polítics, perdó, a grups socials en l'àmbit de la política que fins llavors no l'havien tingut. I aquests 3 anys l'impacte és tan gran que els reaccionaris, reialistes i eclesiàstics voldran fer desaparèixer qualsevol element derivat d'aquesta cultura política vinculada a un liberalisme de caràcter revolucionari. Només en períodes llunyans en el temps, com és en el sexenni democràtic, retornarem a l'exaltació d'alguns d'aquests màrtirs liberals. En concret, la figura de Rafael del Riego, que havia estat executada el 7 de novembre de 1823 per les tropes reialistes i franceses a la ciutat de Madrid, en concret a la plaça del Sègol, suposo, perquè és la plaça de la Cebada, a la qual encara no hi ha un monument que aboqui aquesta figura. Riego és també el responsable indirecte de l'himne liberal i republicà, que en cada un dels esdeveniments de caràcter rupturista i revolucionari que es produeixen a Barcelona o en d'altres indrets s'acabarà pronunciant i que donarà lloc i es convertirà en l'himne de la Segona República Espanyola. Quan nosaltres en els museus veiem quina és la imatge que tenim de la revolució liberal, la imatge que ens aflora és aquesta imatge, la de la patuleia, la d'un grup d'impresentables que intenta saltar el poder polític per la força, sense ordre i amb absolut desordre. Les bullangues, la patuleia, els desclassats, no el poble en armes, no el poble que intenta fer-se amb el control polític i canviar les normes del joc que havien estat marcades fins llavors per la monarquia i per l'Església. Aquesta és la imatge que hi ha en els museus i nosaltres, des de l'acadèmia, fa temps que intentem canviar-la. Tot això és el que s'ha produït en aquests darrers anys per explicar el trienni liberal des de perspectives noves en la que irrompi aquesta participació àmplia, popular, aquest activisme, aquesta no entendre que això és una primera passa cap a un lloc que ja coneixem, sinó entendre que allò és un horitzó polític de caràcter revolucionari que hauria pogut portar a uns altres horitzons, completament diferents, completament nous, i no una peça més fracassada d'un carrer, d'un camí que ja tenim conegut. Per tant, això des de l'àmbit acadèmic ho hem intentat fer en aquests d'últims 3 anys a través de publicacions i congressos. D'acord? Però no exclusivament. I per tant, una de les meves preocupacions és intentar, fent el que estic fent avui, fer arribar el coneixement acadèmic més enllà de les aules de la universitat. I així, acabem d'inaugurar una exposició a la Biblioteca de Catalunya que porta per títol La política és per tothom, el triant liberal. Jo pensava que serien francament menys dels que han vingut avui, però bé, què hi farem? Per tant, si m'ho permeten, interrompo un moment la sessió, baixo, els passo els tríptics, que si em volen agafar un, si els interessa, doncs endavant. Que acabem d'inaugurar fa poquíssims dies i que encara es pot visitar, òbviament, fins a finals d'aquest mes de juny, una exposició que posa en valor el patrimoni documental que té la Biblioteca de Catalunya i fa un esforç per fer accessible aquests continguts al conjunt de la ciutadania, per presentar el triant liberal com el que és, una revolució transnacional que abasta més territoris dels que nosaltres ens imaginàvem, com una revolució que pretén subvertir els ordres socials establerts, definir un nou marc polític, definir uns nous cultes i unes noves devocions polítiques i oferir un marc de participació a col·lectius com estrangers, dones o classes populars que fins llavors estaven absents de l'activitat política. A través del portal web es poden veure al més dels 120 documents que exposem, però no ha estat l'única. Ens hem trencat les banyes també en fent itineraris temporals, com el que es va fer en el Museu Frederic Marès, posant en valor aquests objectes polítics dels quals els havia parlat en diapositives precedents. Veure com les caixetes, els ventalls, els naips, les auques, les pipes, eren elements claus, les tabaqueres, per polititzar els ciutadans, tant homes com dones. Pensin que aquí un dels camps per recórrer que la recerca estem a les beceroles és com polititzàvem les dones, i les dones era a través dels ventalls, a través dels ventalls i d'altres objectes que els permetien conèixer aquests continguts. Per tant, els itineraris aquests que vam realitzar en el seu moment dedicats a l'objecte polític al Museu Marès, però també guies urbanes dedicades a posar en valor el coneixement de la Revolució Liberal com un espai en el qual calia vincular-lo a una cultura històrica de caràcter democràtic. Per tant, i tornant a allò que ens havia portat aquí, que és la imatge de la façana, el que passa és que això va una mica lent, ara de mica en mica, la imatge de la façana que vostès coneixen i que jo vaig conèixer gràcies a un estudiant aranyenc que em va fer arribar les imatges. Jo crec, i amb això m'agradaria concloure la meva intervenció, que aquest grafit i aquest esgrafiat, la làpida, el conjunt, és d'un valor excepcional, per haver intentat explicar-los anteriorment, per la seva capacitat triplement simbòlica i de reinterpretar el marc de la Constitució. I, per tant, excepcional perquè no n'hi ha altra, excepcional perquè també explica que les constitucions s'interpreten en funció del que diuen els ciutadans i no del que diuen les institucions. També excepcional perquè posa en valor que la ciutadania és qui ha d'exercir un control sobre els òrgans de poder i no al revés. També excepcional perquè ens recorda que en aquells anys, en particular el 1822, Arenys va ser defensada per un grup de piemontesos que lluitaven per la llibertat i no els feia cap mena de pudor a defensar la Constitució del 12. L'havien proclamat al Piemont, l'havien proclamat a Nàpols, l'havien proclamat a Portugal. Ningú enlloc identificava la Constitució del 12 com la Constitució espanyola. S'identificava com la Constitució de la Llibertat. I, per tant, era el més normal que es proclamés a Nàpols, Piemont o a Portugal o a Mèxic o al Perú fins que no s'elaborés la Constitució pròpia que havia de regir-los. També perquè és una, en recorda que és la primera vegada que tenim participació activa de les dones, activa en política, que formen part de les tertúlies, que escriuen a la premsa i que participen a la milícia. Malauradament, el 1823, quan s'acabi el tren liberal, els homes, tant els liberals com els reialistes, seran responsables que no hi tornin a actuar activament en aquesta participació fins molts anys després. En l'exposició que els he, en el díptic que el tríptic els repartia, hi ha una carta d'una d'aquestes dones que ens diu que està tancada el 1823, a finals de 1823, a la casa familiar de Colomers, al costat de Girona, i es lamenta quan li escriu a un amic seu dient-li que bé, ha desaparegut la seva biblioteca, ja no pot llegir, ja no pot tenir relacions amb ningú més, perquè el seu marit s'ha hagut d'exiliar, s'ha exiliat a Mèxic. Ella sabrà 3 anys després de la mort del seu marit, però durant aquells anys es mantindrà tancada en una torre. I qui la mantindrà tancada en una torre no serà els reialistes, sinó seran els propis liberals, la família del seu marit, negant-li tot allò que havia pogut desenvolupar durant els anys del trienni, que era la participació activa, la lectura, l'autonomia, la capacitat d'incidir en l'activitat política. I també, i per acabar, posar en valor que arenyencs reconeguts i rellevants de l'època, Arenys de Mar és un lloc rellevant durant el període del trienni liberal. Aquí s'exiliarà la Diputació de Girona, aquí hi haurà la presència dels milans del Bosch que defensaran l'àmbit de les... i serà un dels que defensaran les idees liberals, però també serà la ciutat d'en Joan de Batlle i Rovira, que serà diputat durant el trienni, i per tant serà una ciutat plenament identificada amb les idees liberals durant aquests anys. Per acabar, i amb això sí que ara ja acabo, posar en valor que aquesta imatge representa la cultura liberal participativa i rupturista del trienni liberal, que conforma i configura un nou marc polític d'horitzons, amb horitzons polítics per àmpliament molt amplis, que no estaven predeterminats, que eren de caràcter clarament rupturista. I que, i això és el més important, eren horitzons de caràcter revolucionari en clau política que eren compartits per europeus i americans durant aquest període. No era quelcom patrimoni d'una localitat, d'un territori, d'una monarquia, d'una nació, era patrimoni del conjunt de liberals del món que estaven intentant transformar la seva realitat per aconseguir règims polítics de caràcter més participatius, en el que les classes amb menys recursos i els sectors socials que havien estat apartats de la política hi tinguessin alguna cosa. Bé, doncs, fins aquí, moltes gràcies, espero que sigui del seu interès i obro el torn de preguntes, que espero que sigui molt prolífic. Mercès.
Molt bona tarda a tothom. Doncs passarem al torn de les preguntes.
Bona tarda. Li voldria comentar, un liberal com era Mendizábal, que va fer la desamortització, podríem considerar que va ser més que ajudar en la guerra que llavors hi havia entre els carlistes i el govern, diguéssim, els isabelins, es podria considerar que era una revanxa en contra de l'Església per tots aquells anys d'inquisició que havia tingut Espanya? O és molt agosarat el pensar aquestes coses?
A veure... Jo no diria que l'acció de Mendizábal sigui un revanxisme contra l'Església. És a dir, això de la desamortització de Mendizábal passarà uns 14 anys després, 13-14 anys després del que els he explicat jo avui. I aquesta és una història que és una història interessant també, però és una història que ens parla de com l'estiu del 35, la pressió dels sectors populars i dels liberals progressistes va desencadenar una onada d'exclaustracions. Vol dir, d'anar als convents i buidar els convents dels frares. És veritat que hi havia una llei que els donava suport i els buiden els frares. I una onada de caràcter revolucionari, com són les conegudes bullangues de Reus i de Barcelona. Això obliga el govern liberal del Conde Toreno a dimitir i a pujar un nou govern liberal de caràcter progressista que encapçala Mendizábal, que és un liberal que, a part de tenir molts calés, que en tenia moltíssims, que s'havia exiliat i havia passat durant molt de temps a Anglaterra i tenia una sèrie de garanties, tant pel seu ideari com per al govern britànic, de certa estabilitat política i cert compromís amb les idees del liberal progressisme. Aquest liberal acaba aprovant aquestes lleis desamortitzadores que posen a la venda els béns de l'Església, majoritàriament béns no... sí, gairebé tots els béns vinculats als monacals, als monestirs i als convents. Això, sense la pressió dels ciutadans a les bullangues dels anys 35, no s'hagués pogut produir. És a dir, hi ha una certa interpretació de la... Pensin que al final la història serveix per legitimar molts presents. I la gent l'agafa, la trepitja, l'utilitza, la manipula sistemàticament per tal de que li encaixi amb el seu present. I malauradament, la història és la història i el present és una altra cosa. Però la història de la desamortització de Mendizábal s'explica en bona mesura perquè el món liberal, progressista, radical i popular pren la iniciativa de la transformació política i social a la dècada dels 30, a partir de 1835. Sense això, no hi hagués hagut desamortització, o no en els cànons que es va produir, no en el marc de com es va produir l'any següent. Per tant, va ser la iniciativa d'aquests sectors. Si no, un revanxisme contra l'Església? Bueno, a veure, és evident que la desamortització el que fa és recuperar una cosa que s'havia fet ja el 1822 i 23, que s'havia desamortitzat el 22 i el 23 i s'havia venut. I la gent que havia invertit i comprat aquests béns no els tenia perquè se'ls havien retornat a l'Església el 1823. Però això s'havia fet i, per tant, hi havia una voluntat de retornar-los-hi. I en segon lloc, i probablement aquest és un element més cabdal, era la percepció que tenien els ciutadans que aquests espais eclesiàstics havien estat espais d'ús en clau polític per fer-hi reunions de la milícia, societats patriòtiques, la universitat, obrir places, etc. Com que això es va fer marxa enrere i es va tornar a ser ocupats i reconstruïts aquests convents, se'ls va ocórrer que la millor manera de que no tornés a fer-se marxa enrere era que de cremar-los. I molts d'aquests convents són cremats o destruïts en bona mesura perquè és la manera de fer la desamortització abans que es faci la desamortització. D'acord? Per tant, jo aquí el que m'agradaria subratllar és el conflicte que l'Església té amb el règim liberal no és dels anys 30, sinó que és des del minut 1. Des del minut 1 d'aquesta història, sobretot de la història del trienni, l'Església posa en qüestió que la política estigui per sobre que sigui capaç d'incidir en algunes de les seves àrees. I això l'Església ho té molt clar. L'Església no vol sotmetre's al poder polític. I aquesta no submissió al poder polític, bueno, fins les primeres dècades del segle XX continuaran havent-hi sectors integristes de l'Església Catòlica que no es voldran sotmetre al poder polític. Sí, ara ja els veig, perdoni.
Bon vespre. El trienni liberal és el que va acabar, pregunto, amb Ferran VII, després d'haver acceptat la Constitució aquesta de la Pepa?
Aquesta és una pregunta trampa, No sé si me la fa perquè em faci la traveta o és...
No, és que vull que m'ho aclareixi, sisplau.
A veure, el trienni liberal obliga a Ferran VII a jurar la Constitució, tot i que Ferran VII no en té cap ganes. O sigui, l'exemple que no en té cap ganes és que quan s'havia promulgat anteriorment, en aquell breu període de temps durant la Guerra del Francès, i Ferran VII és alliberat, Napoleó el deixa marxar i entra per Catalunya. Allà el canvi es produeix en el riu Fluvià. Llavors, el que fa Ferran VII és dir les Corts i el govern li estan demanant contínuament al 1814 que juri la Constitució. Ferran, jura la Constitució. Ferran, jura la Constitució. I li va demanant. I Ferran VII espera. Llavors, en lloc de fer el trajecte directe fins a Madrid, el que fa el Ferran VII és, primer, me'n vaig a Girona. I m'estic uns dies a Girona. Després, me'n vaig a Tarragona. M'estic uns dies a Tarragona. Dies que són setmanes. Després, a Saragossa. Per què? Me'n vaig a les ciutats, considerades ciutats màrtirs, que han estat assetjades per les tropes napoleòniques, i em guanyo el favor dels ciutadans. Hi ha moltes històries que expliquen com Ferran VII als vespres sortia i s'apropava als ciutadans i els parlava de tu a tu. Això ara ens pot semblar que és un rei campechano, però no va així la cosa. Al segle XIX, els reis no se'ls mirava als ulls ni de prop. Allò que un podia veure d'un rei era la representació, la moneda, el quadre, però no a les seves... no hi havia aquesta relació de proximitat. Ferran VII el que està fent és redefinir una nova relació entre els súbdits, en clau més populista, i els ciutadans. I ho fa esperant a que els seus partidaris facin un cop d'estat i retornin a un marc en el que no hi hagi la Constitució de 1812. I això és el que passarà amb el Manifest dels Perses, el 1814 a València. Allà, ell acceptarà, entrarà i s'acabarà el règim liberal que hi havia hagut fins llavors i s'establirà un marc de govern absolut que es coneix com el sexenni absolutista entre 1814 i 1820. En aquell moment, Ferran VII serà el monarca de la història d'Espanya que té més poder. Mai cap monarca en la història d'Espanya va tenir tant poder com va tenir Ferran VII entre 1814 i 1820. Va sotmetre totes aquelles corporacions que algun dia havien intentat qüestionar-li el seu poder. Nobles, eclesiàstics, la pròpia Inquisició, etc. Tothom va retre pleitesia a la figura de Ferran VII. Quan el 1820 això canvia, Ferran VII no vol jurar la Constitució. I Rafael de Riego la proclama l'1 de gener, però no, el monarca no la jura. I no hi ha una representació, no hi ha un gravat que ens expliqui que el monarca jura la Constitució fins al 9 de juliol de 1820, en què el monarca és representat quan jura la Constitució a les Corts. Tot i que a mitjans de març tenim un document que ell diu que jura que és un partidari més de la Constitució del 12. Però no tenim un document visual. L'únic document visual és de juliol de 1820. Això què vol dir? Que tothom sap que Ferran VII no és partidari del liberalisme. El tracte és com podem sobreviure amb un monarca que no és partidari del liberalisme. I ho va deixant anar. Per tant, en la mesura que Ferran VII resisteix a la difusió, al desenvolupament del règim liberal perquè el frena, va fent vetos perquè ell és el cap de l'executiu i va vetant-lo, la cambra del legislatiu es va radicalitzant. Cada cop més tenim un legislatiu més radicalitzat. Vostès a l'escola ens van explicar això dels tres poders, legislatiu, judicial i executiu. Bé, en l'època no anava així. En el desenvolupament de la Constitució del 12 hi havia essencialment un poder, que era el legislatiu. I els altres es sotmetien a aquest. Sobretot en les interpretacions que fa el liberalisme revolucionari, que es denomina exaltat. I a partir de 1822, pràcticament Ferran VII es veu obligat a acceptar totes les mesures que estan implementant-se de caràcter més rupturista. Raó per la qual ell trasllada la imatge a l'exterior que està empresonat. I la propaganda exterior diu hem d'anar a alliberar el nostre familiar. Pensi que les monarquies eren totes família, en particular la monarquia francesa. Raó per la qual els francesos envairan Espanya. No és per un designi de les Nacions Unides de l'època de la Santa Aliança, no, no. És perquè la monarquia francesa, veient el que està passant a Espanya, té una por horrorosa que la revolució s'extengui a França. I ja saben què passa quan la revolució arriba a França, que és que la camisa no li arriba al coll al rei. D'acord? I per tant, el rei i els partidaris del seu govern francès acceleraran en aquesta intervenció. però també els francesos són conscients d'una altra cosa, que és que l'última vegada que han intervingut a Espanya han acabat amb una guerra de 6 anys, amb una despesa econòmica brutal i han perdut. Per tant, intentaran fer mans i mànigues per no intervenir a Espanya militarment. I com ho faran? Injectant diners. Enviant molts diners a conspiradors i a reialistes per provocar un cop d'estat. Recorden que els explicava que a Madrid hi ha un monument que és el 7 de juliol de 1822, un petit passatge a la plaça principal, a la plaça major de Madrid. Allò és perquè amb aquests diners intenten un cop d'estat el 7 de juliol de 1822 que compta amb unes certes complicitats del rei, això almenys sembla. Els milicians i l'exèrcit ho evita a Madrid i el cost d'evitar-ho és accelerar encara més la revolució. I llavors, quan aquest 7 de juliol de 1822 ha passat això, els francesos es convencen que no hi ha una altra manera que és envair Espanya. Quan envaeixen Espanya, el que fan, i a mesura que, clar, envaeixen Espanya i arriben molt ràpidament a les principals ciutats, Barcelona no la derroten, és a dir, han arribat a l'abril i si estaran assetjant la ciutat, començaran a l'abril l'han creuat la frontera, s'estan per Catalunya, al juny comencen les setges sobre la ciutat i no caurà Barcelona fins a l'octubre, començaments de novembre. Però Madrid és una ciutat menys defensable que Barcelona. És obvi, Madrid no està pensada per sotmetre's a un setge. I per tant, ràpidament, a primavera, el que fan les institucions és ens traslladem des de Madrid fins a Cádiz, fent parada a Sevilla, prèviament. Clar, el monarca no vol moure's de Madrid. I el que corre la brama és que se l'enduen altre cop, se'l tornen a endur segrestat. I en el procés que va de Sevilla a Cádiz, s'aprova la destitució del monarca. Raó per la qual, el 1824, tots aquells diputats que han aprovat aquesta destitució del monarca no tenen possibilitat d'amnistiar-se de cap mesura. I un dels càrrecs més greus és haver votat aquest destornament del monarca. Raó per la qual la imatge que els veia aquí, aquesta imatge d'aquí, és que el PowerPoint no va molt ràpid, és la imatge del monarca abraçant-se al duc d'Angulema. A veure si anem mica en mica, tot arribarà. És una imatge en què es pinta un quadre a Cádiz representant a Puerto Real, més que a Cádiz, perdó. A veure si arribem mica en mica. Aquest quadre d'aquí és Ferran VII saludant el seu nou captor. Home, molt captor no sembla, no? O sigui, el líder dels 100.000, aquests dos que es donen la mà aquí al mig, aquesta imatge d'aquí, no sé si es veu gaire bé, però aquests dos que es donen la mà és Ferran VII i el duc d'Angulema. Per tant, Ferran VII, quan cau Cádiz, trasllada la imatge de que ell havia estat capturat i durant tots aquests anys havia estat sotmès a les voluntats dels liberals. I ell, des de 1823, serà un dels responsables de la repressió contra els liberals. Tot i que, com que s'havia passat tant els anys anteriors, el que veurem és que a Ferran VII se l'acusarà de tou a partir de 1826-27. De tou perquè bàsicament els francesos no li deixen fer el que ell voldria fer i després perquè té un germà que no en té prou amb les mesures que ell està duent a terme, que vol mesures més dràstiques i que vol acabar amb tota la transformació que s'havia començat a iniciar en l'administració de la monarquia. Bueno, aquesta és una altra història, però...
Bé, jo anava a fer una pregunta, però en part ha sigut contestada. Jo iria més pel tema de si els liberals, els que comanaven els liberals, les corts, van ser massa tous que no veien el perill que venia de l'Església, de l'exèrcit del rei. Això sistemàticament ha passat. A la República, d'alguna manera, va passar. Potser es miraven massa el malic i no van veure el perill. Aquí la Revolució Liberal va passar. No se'n van donar compte que venien els 100.000? Simbòlicament. Vull dir que vindrien de fora? No se'n van donar compte?
A veure, les institucions van ser massa toves. Comparar en termes històrics és difícil. Quan els liberals, quan els milicians van sortir de les ciutats per defensar la Constitució de 1812, van matar 95 eclesiàstics. una xifra com aquesta no la tornaràs a trobar a Catalunya, no la tornaràs a trobar fins la Guerra Civil del 36. Entre 1822 i 1823, 95 eclesiàstics van ser assassinats per els liberats a Catalunya. D'acord? A més de 500 persones es van ser executades a Sant Freda, no amb jutges, no amb judicis sumaríssims ni coses d'aquestes. Van haver-hi moltes execucions a la ciutat de Barcelona. Però gairebé la violència popular va ser més alta que la pròpia violència institucionalitzada i militaritzada. El fenomen rupturista va ser molt fort als anys 20, molt més fort del que nosaltres som conscients del que és en l'actualitat. Per què? Doncs perquè els fenòmens a posteriori han esborrat aquesta memòria. Però l'autèntica element rupturista va ser molt fort i va dividir molt la societat espanyola. Catalana, fins i tot, si volen dir-ho així. Els reialistes d'una banda, els liberals per l'altra. I va ser una tensió que va estar latent durant força dècades. I una part d'aquesta tensió s'havia forjat en aquests anys del trienni. Aquest àmbit de caràcter rupturista, és a dir, és, al meu entendre, el trienni liberal és el moment de transformació política revolucionària més trencadora de la història contemporània d'Espanya. D'Espanya, de la monarquia hispànica, si vol, de la monarquia borbònica, si volen dir-ho així. I, per tant, cal entendre-ho d'aquesta manera. Els períodes que vindran a posteriori seran trencadors, en alguna mesura, però tots tindran una part de la pervivència d'un record de no voler caure una mica en el que s'havia caigut en aquell moment. És difícil de dir. És difícil de dir. Jutjar... Els historiadors no ens dediquem a jutjar, sinó intentem explicar i interpretar el passat, interpretar, entendre i comprendre el passat. Jutjar-lo és poc interessant. D'acord? Jo crec que en aquest cas el que sí que ens trobem és que l'Església, la monarquia i l'exèrcit no van ser lleials al règim liberal.
Molt bé. Jo dic que una altra consulta. Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Moltes gràcies.